A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, un quart d'onze del matí. Ens ha costat, ens ha costat trobar el dia per començar aquesta temporada de l'Hora d'Europa, però finalment, doncs, encara que estem a novembre, ens recuperem aquest gairebé històric espai ja de Ràdio Maricel, amb companyia, com sempre, una temporada més de Joaquim Millán, d'Eurolocal. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, encara que és tard, tot i que els temes estem amb els temes com vam acabar la temporada passada.
Sí, els anem arrossegant una mica,
sí,
no?
Sí, per una banda, doncs, la crisi energètica, derivada en bona part també de la invasió russa d'Ucraïna, i per altra banda, doncs, tot el que gira al voltant dels ajuts, dels pressupostos de la Unió Europea, i any important també aquest, perquè s'acabarà com a mínim l'any que ve amb la presidència espanyola.
Correcte.
De la Unió.
De totes maneres, parlàvem quan vam acabar el darrer programa, parlàvem de temes com la crisi energètica, que tu estaves parlant ara mateix i ho estaves comentant, però en aquell moment era més teòrica, ara ja ha arribat a les butxaques de la gent, és a dir, la diferència és que l'última vegada era, sembla que vingui la crisi energètica, és el que surten els mitjans, és el que s'està dient, però, esclar, ara ens trobem que realment la gent, no, la crisi energètica la sentim cada mes amb les factures, i evidentment ara que ha arribat ja el fred de cop, que vull dir que d'alguna manera aquest bon temps que fins ara hem pogut gaudir sembla que ajudava a anar alentint la realitat, que és, bueno, ara ja ha arribat el fred, ara necessitem aquesta energia, i bueno, ara ja ha arribat l'hora de la veritat, no? I per tant, això ho hem vist així. També quan parlàvem de la crisi, bueno, la crisi de la guerra i el conflicte bèl·lic que tenim en aquests moments a Europa entre Ucraïna i Rússia, doncs, bueno, han passat moltes coses, vull dir, sembla que ara Ucraïna, doncs, està guanyant terreny, etc, veurem, perquè això, vull dir, també ens hem donat compte ara que ja ho preveiem allà, això ho deia l'Albert, no? L'Albert deia, bueno, espera't, que això és un conflicte, no és una guerra de pim-pam-fuego, vull dir que això durarà un, dos anys, no? I nosaltres dèiem, bueno, aviam si s'acaba aviat, i ja veiem que ja la tenim una mica, a sobre la taula, com una de les notícies ja, de cada dia, no? I ja quasi ni ens afecten, perquè sabem que hi ha una guerra i que, bueno, van passant coses, no? I per últim, com deies tu molt bé, el pressupost comunitari, que és importantíssim, especialment per alguns països, com per exemple Itàlia i Espanya en concret, que depenem molt d'aquests fons europeus que ens estan arribant ara, aquests Next Generation, però també depenem molt de com es reparteix el pressupost ordinari amb els programes ordinaris, perquè evidentment sense aquest ajut europeu, a alguns països com el nostre, doncs estaríem molt pitjor.
I ja no entrem en què, per primera vegada, un estat, diguem, dels clàssics de la Unió té un govern ja molt situat més a la dreta que a la dreta.
Correcte, que s'està posant de moda, i a més si s'està posant de moda, s'està normalitzant com una cosa que, bueno, fixa-t'hi tu...
Acabarà passant tothom.
Acabarà passant tothom, i sembla que això és el que passa, el que arriba, bueno, i què hi farem, no? També penso que, com te deies molt bé, acabarem l'any amb presidència espanyola i en poc temps, en un any i escaig, tindrem eleccions europees, on ens jugarem una mica el que acabes de dir ara, no sé si l'Albert quan entri està d'acord, ens jugarem quin model d'Europa volem, i sobretot que Europa acabarà sent una mica aquell paraigües de dir, bueno, si estem a Europa hem de ser democràtics, i és l'última fitxa que tenim per intentar que alguns països no es passin, diguéssim, a la d'oscuro de la llei, perquè ens entenguem, no? I ja veurem, no?, quines eleccions europees tenim i en què centrarà, no?
Doncs l'Albert, que ja em sembla que ens estava escoltant. Albert Balada, bon dia.
Hola, molt bon dia, ben trobat.
Benvingut en aquesta nova temporada de l'Hora d'Europa. Us volíem preguntar per la guerra, però d'entrada, com ja ha posat una cirereta en Joaquim, doncs això, ens jugarem moltes coses, diguem, durant el proper any?
Home, jo crec que ens hi juguem gairebé tot. Jo fins i tot, ara vaig a ser destroyer, eh? Fins i tot jo crec que ens hi jugaríem la mateixa existència de la Unió Europea. Eh? Estem vivint la Unió Europea com la coneixem, eh? No,
sí.
No. Amb el sentit que estem vivint uns moments en el que la gestió és molt important. I tenim dos temes de gestió, eh? Un és la gestió geopolítica, no m'agrada reutilitzar el terme guerra, no? Que ja heu entrat, no? Sinó la geopolítica, no? Les relacions d'Europa amb els seus socis, amb els seus aliats, la gent que no és aliada, amb la gent amb la que són tercers països, però tenen una relació preferent, perquè fixeu-vos com s'està refent tota l'estructura de subministre energètic a Europa, energia que no té, que ens vam carregar les centrals nuclears i aquest tipus de coses, per una qüestió ecològica, que hi hauria molt a discutir, però bueno, és a dir, no tenim energia, no tenim fonts energètiques, per tant també s'ha de veure quin paper acaba tenint tot això i després, diguem, la mateixa solució, diguem, tindrà i quin paper es jugarà. Si Europa jugarà el paper, diguem, de no ser gran cosa i de ser, doncs, un cosí germà o ser algú realment potent, cosa que no és ara, eh?
És a dir, que tenim com sempre, moltes, moltes coses en joc. Amb l'Albert d'entrada, han passat, bé, avui que estem, 23, demà farà 9 mesos de la invasió russa en territori ucraïnès. Han passat moltes coses. D'entrada semblava que això seria una guerra llampec, després l'Albert ja ens va avisar que això no seria una guerra llampec. Efectivament, amb el suport occidental i especialment dels Estats Units, Ucraïna ha pogut expulsar de bona part del seu territori els russos, però clar, els russos continuen ocupant Crimea, continuen ocupant bona part del sud i continuen ocupant i fent feina a la zona del Donbass. Ara sembla que s'ha arribat, arriba l'hivern, arriba una certa estabilització i una estabilització que també és sagnant pels països que estan donant suport a Ucraïna, evidentment per Rússia com atacant, però també per Ucraïna i pels països que li donen suport. En quina fase està aquest conflicte i com ens afecta la fase en la que ha arribat ara d'una certa, gairebé diríem, de guerra de trinxeres, aquest conflicte?
Mira, jo primer voldria fer una petita i breu contextualització.
Endavant.
Les dues guerres mundials han passat a Europa, és a dir, l'inici ha estat a Europa i després s'ha doncs, diversificat per tot el planeta, per això en diem mundials, no? Clar, Europa existia, però no la Unió Europea com a tal, és a dir, no hi havia institució, eren països que tenien més bones o més dolentes relacions, però en tot cas, en aquestes dues guerres, diguem, Europa, els països europeus han jugat sempre el paper de l'enfadós, mai han fet unes intervencions que evitessin arribar al conflicte. Bé, ens trobem la situació d'Ucraïna i Europa, que ja té gent estudiada, vull dir amb estudis, no? Diu, caram, que no repetim aquella història, doncs, de la guerra del 18 i de la segona, no? Vinga, va, doncs anem a posicionar-nos a favor d'Ucraïna, és la posició neutra, no estic fent política, només posicionar-nos en posició d'Ucraïna perquè resulta que hi ha hagut un agressor amb aquest país i el defensarem, no? Bé, Europa es continua equivocant. Es va equivocar el 18, es va equivocar la Segona Guerra Mundial i s'equivoca ara. Perquè, clar, ara què passarà? Doncs passarà que aquesta guerra en la que ha entrat la Unió Europea li portarà a una recessió alemana brutal. Però brutal, què vol dir? Brutal, doncs brutal vol dir que no tindran energia doncs per escalfar les llars, que no tindran energia per fer anar la maquinària industrial. Per tant, riu-te'n tu de les xifres que s'han donat des del Banc Central Europeu, des del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional, de la caiguda que hi haurà del Producte Interior Brut alemany, no? Clar, dius, bueno, però Albert, és que hi ha morts enmig, és això, bueno, jo faig l'anàlisi, diguem, objectiu, eh? Vull dir, llavors dius, per què crec que no s'hauria d'haver entrat en aquesta guerra? Doncs crec que no s'hi hauria d'haver entrat perquè Europa ja hi va entrar el 2014 i el 2015, ho va fer fatal, no se'n va sortir, doncs mira, escolta, d'això va estar. M'entens? És a dir, aquesta qüestió, ara ja vaig al centre de la, del, sí, del concepte de guerra, que n'havíem parlat en altres moments. Digues.
Sí, em permets una apreciació, Albert, només.
Sí. Si
Europa no hagués entrat a la pràctica, difícil, Rússia probablement s'hagués imposat territorialment en aquest conflicte.
Sí, però per això us volia explicar, no?
Endavant.
És a dir, aquí la qüestió, hem d'anar directament a la dissolució de la Unió Soviètica, no?
Uh-huh.
Això ens sonarà tot, ho tenim molt a prop, 1985, 86, 87, 89, caiguda del mur, no? Llavors, a la Unió Soviètica, de la que formava part com a República Socialista Soviètica la regió ucraïnesa, no? Uh-huh. Després el substitueix la comunitat, la FEI, és a dir, Comunitat d'Estats Independents, i a partir d'aquí la dissolució de la FEI comporta el naixement de la Federació Russa, però amb uns tractats diplomàtics de tots els països que hi ha estat, entre altres coses, perquè hi continua havent armament de l'antiga Unió Soviètica, després de la Federació Russa, en situació, i continua havent centrals nuclears, i continua havent llocs generadors d'energia, etc. No? Independentment de que en molts d'aquests països hi havia moltíssima població d'origen rus. I en el cas ucraïnès és que, a més, és una cosa amb una relació molt clara amb Rússia des de la Unió Soviètica. Molts dels secretaris generals del Partit Comunista de la Unió Soviètica eren ucraïnesos. Molts dels científics russos eren ucraïnesos. Per tant, no, la idea que s'ha de fer veure que Ucraïna no té una relació amb Rússia i que això és fals, és un intent absolutament polític. Llavors, què s'havia produït durant pràcticament tot el segle XX, fins arribar ara a la, diguem, a lo que és la invasió que s'havia produït. Bé, la resposta contra el descontent de les zones russòfones i russòfiles d'Ucraïna era bombardejar-los permanentment. Clar, aquesta part s'oblida sempre a les notícies, sempre s'oblida. O sigui, s'ha estat durant dues dècades bombardejant, mira, fins i tot recordo que en un moment el responsable de TV3, Manel Elias, sí, estava a la zona del Donbass quan encara no hi havia formalment la invasió feta i diu, oi, mos estan bombardejant i no sabem d'on venen. És que eren de Kiev. Bueno, ara es diu Kiev, però era de Kiev que els estaven bombardejant. Clar, oblidar aquesta part és important, Vull dir, no és important oblidar-la, sinó el fet d'oblidar-la ens resitua en un context diferent. Què fa Rússia? Sortir en defensa d'un territori, sortir en defensa de gent que li és propera, sortir en defensa de gent que té passaport rus. Vull dir, és que clar, ho direm això. Llavors, Ucraïna hauria perdut part del seu territori. Probablement haurien arribat amb un armistici. Haurien arribat amb un armistici. Uh-huh. Més tard que lluny, Però a l'entrar-hi a Europa, bueno, s'allarga tot això. Rússia, sense pretendre-ho, perquè la veritat és que la voluntat russa de subministre de gas hi continuava sent, és a dir, més aviat hi ha hagut un boicot europeu cap al gas rus, però clar, és que tampoc tens alternativa. És a dir, tu, Alemanya, que és la principal receptora del gas rus, és que no tens una altra manera. Sí, te portaran vaixells americans a un preu exorbitant.
Correcte, estem pillats, amb això estem pillats.
Però estarà absolutament pillat. Per tant, Europa s'ha equivocat, una vegada més s'ha equivocat. I recordeu l'últim incident que hi ha hagut, amb el que, bueno, aquí jo crec que han actuat força bé. Resulta que Ucraïna bombardeja dues poblacions poloneses. Segons el tractat de l'OTAN, se li hauria de declarar la guerra. Primer fan veure que han sigut els russos, Perquè resulta que com que tenen material de la Unió Soviètica, doncs veus, fixa't, material rus. No, però és que esteu. Per tant, li haurien de declarar la guerra a Ucraïna perquè ha bombardejat o ha atacat un país de l'OTAN i de la Unió Europea. Bueno, per què us ho dic, això? Ho dic perquè Ucraïna no és sincera, perquè Zelensky no és sincer. I amb això l'ha intentat liar una vegada més. Estic content perquè aquesta vegada no ha picat ni l'OTAN ni la Unió Europea. Però suposo que si la Unió Europea hagués anat sola, igual hagués picat. Però en aquest cas no han picat, han dit no, això és teu i ho has fet tu. La segona part, doncs, de declarar-li la guerra no ho han fet perquè representa que som amics i l'estem ajudant. Però jo crec que això els hauria d'obrir els ulls a OTAN i Unió Europea perquè entenguin la no sinceritat de Zelensky, la no sinceritat ucraïnesa. I aquí paro, perquè m'estic allargant molt i feu-me les preguntes que creieu convenients.
No, no, cap problema, Albert. Anava a dir, políticament no correcte el discurs que heu fet, encara que no sigui un discurs polític, com heu comentat.
Sí.
Però aleshores, això lliga amb una altra cosa que ens comentava en Joaquim. El Parlament Europeu té sobre la taula declarar Rússia com a país promotor del terrorisme. A la pràctica, aquí el que es veu ja com un empestat a ulls occidentals és Putin, no Zelensky.
Sí, no? És que us estic dient just el contrari del que està passant.
Correcte.
Sí,
per això, per això.
O sigui, en soc conscient, i soc conscient de que soc políticament... No, estic parlant com a politòleg, com a sociòleg,
sí,
no com a polític, no? Però que políticament tot el que estic dient no té res a veure amb la realitat. Jo crec que és un gravíssim error que es faci això, precisament per el que us dic, perquè hem tingut un incident fa poc, i no era precisament Putin, era Zelensky, el que ens l'anava a liar, perdoneu-me que utilitzo un llenguatge col·loquial, no? Per tant, declarar Rússia promotor del terrorisme quan resulta que és aliat teu en determinades zones del planeta, Mitjà Orient, per dir-ho d'alguna manera, on representa que continuaràs tenint independència energètica d'amb ell. No ho sé, vull dir, la veritat és que sona tot molt raro i molt estrambòtic. Aquí, a veure, ara faria política ficció, però jo crec que s'està seguint molt les directives del president Biden, de l'administració Biden. O sigui, Europa amb això no té paraula pròpia,
sí,
i per tant pren una resolució que li manen.
Però precisament la qüestió de l'incident polonès, va ser Biden el que va dir prou. No han estat els russos i, per tant, aquí no se'n parli més.
Sí, no, però fixeu-vos, perquè suposava la declaració de guerra.
Clar. Correcte, correcte.
A veure, diguem, sí, la provocació que hi ha hagut,
sí,
era perquè l'OTAN li declarés la guerra a Rússia,
Sí.
No ens equivoquem. Llavors, la conya, perdoneu l'expressió que faig jo, és no, qui se li ha de declarar la guerra és Ucraïna.
Ja, sí, entenc. El sarcasme al darrere,
clar.
Per tant, el que no hem de fer, penso que no hem de fer, ens equivocarem, és aquesta declaració, perquè, a més, amb el cas de Rússia, estem parlant d'una potència regional, I estem parlant d'una de les cinc potències que formen l'altre grup, el grup dels BRICS, és a dir, Rússia, Xina, la Índia, Brasil, encara que ara hi ha hagut canvi de presidència, però continua formant part del grup, en alguns casos també Mèxic. Per tant, tu no pots fer això amb una potència. Canviem el nom de Rússia i posem-li el nom de la Xina o posem-li el nom de la Índia. Aquest sonaria estrany.
Sí. Penso que el gest aquest que sembla que ara vol fer el Parlament Europeu de declarar Rússia país promotor del terrorisme, i per mi són aquests gestos polítics innecessaris. No cal fer això.
Efectivament.
Innecessari. Fora, irrellevant, a més. I ens pot fotre molt liu que després com ens en sortirem. És a dir, avui en dia no calia fer això. Ja tothom sap quina és la postura europea, equivocada o no, ja la sabem. No cal anar més enllà.
Saps què em sona a mi? Perdoneu-me també que torni a la col·localitat, Em sona a mi de dir, oi, que m'ha estat a punt de cagar-la amb aquest fet últim que us he dit jo, no?
Sí.
Bueno, doncs, són els russos, Els russos no el donen. O sigui, és una mica el xoc aquest de nens de pati d'escola. Perdoneu-me, que faci aquesta expressió, no?
Però,
perquè
clar...
té raó, Joaquim, no toca.
No.
No toca, és a dir, per d'entrada, jo crec que el que tocaria, i estic parlant, ja dic, no políticament, politològicament, sociològicament, és intentar fer acords, és a dir, no fomentar la participació en la guerra, no acceptar la guerra com a solució del conflicte, O sigui, la guerra és un conflicte i més guerra és la solució d'aquest conflicte. No, la solució del conflicte és la solució del diàleg. Per tant, recordeu que inicialment ja hi era això, però resulta que qui se sentava a la taula era Turquia i això tampoc agradava, no? Bueno, però és igual, si se senta tu aquí o se senta qui se sigui, que se senti algú i que parlin i que solucionen el tema tenint en compte que no és tan senzill. És el que us dic, hi ha franco, rusofília, rusòfons, hi ha tota una sèrie de connotacions, hi ha una sèrie de tractats internacionals que vinculen a les dues nacions, als dos països, per tant, mirem de solucionar-ho. Però no cal que fem la posició europea, diguem, del gallito, perdoneu, que vagi baixant amb aquests nivells col·loquials, no? Uh-huh. Mira que fort que sóc, ara jo al Parlament Europeu diré que els russos són uns terroristes, no? Bueno,
Albert, com que em sembla que heu de marxar...
Sí,
res.
Jo ho sento molt, no puc estar més amb vosaltres, perquè la veritat és que m'ho passo molt bé i són temes que, com sabeu, veieu que m'apassionen.
Sí,
no,
sí,
eh?
Sens dubte. Però bé, res, en un minut. Al final, Occident imposarà a Ucraïna una solució?
Inacceptable, és inaguantable, diguem, una cosa que... Ja vaig avisar que seria, doncs, llarga, però és inaguantable durant molt de temps, tot i que aporta molts beneficis econòmics, tant a Estats Units com a la Unió Europea, però no ens interessa, jo crec, que ningú tenir un conflicte a les portes de casa. Uh-huh. I si estàs una mica més lluny, mira, no? Però està just a tocar de casa... diguem, de l'Europa del Nord, per tant ens interessa que el tema es calmi. Jo crec que acabarà imposant-se. No s'imposarà aquest any, però podríem veure aquest tema a la primavera de l'any que ve, doncs entrant en vies de solució. Bueno, no estic a les negociacions, no conec els negociadors, però jo crec que ara mateix ja s'estan negociant, eh? Uh-huh. Encara que no ho sembli. Però, diguem, l'hivern serà el catalitzador de totes aquestes solucions que veurem febrer, març, l'any que ve, crec.
El general hivern, que sempre para les guerres.
El general hivern sempre ha jugat un factor important, va jugar un factor molt important a la Segona Guerra Mundial, uh-huh. I jo crec que en aquest moment serà el que sereni els ànims.
D'acord. Sí. Doncs, Albert Balada, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, com sempre.
Gràcies, Albert. Ens veiem aviat.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres i fins aviat.
Fins aviat. I, Joaquim, doncs, com ja el teníem escoltant, saludem a l'Oriol Lázaro. Oriol, bon dia.
Bon dia, què tal?
T'hem deixat... fa una estoneta que t'hem trucat, però és que com l'Albert havia de marxar, te l'hem deixat escoltant. I començarem per aquí, si et sembla bé. L'Albert és molt crític amb la posició de la Unió Europea respecte del suport gairebé incondicional que ha donat la Unió a Ucraïna, seguint una miqueta l'estela dels Estats Units. Com ho veus tu?
Jo també sóc crític, però ja no només per la posició actual, sinó per com van anar succeint els esdeveniments que ens han dut fins aquí. Perquè ja des d'un bon principi, quan dins d'Ucraïna van començar a sorgir els moviments pro-Unió Europea, la Unió Europea en seguida els vam abraçar, ens vam llançar de cap, i ningú va recordar que Rússia té Ucraïna com si fos el seu pati del darrere. O sigui, s'ho sent molt seu, perquè com se sent amb altres, les antigues repúbliques soviètiques, però Ucraïna especialment. I a més el que estava passant, si incorporem Ucraïna dintre de la Unió Europea, el que passa és que estem posant la frontera de la Unió Europea, de l'OTAN, amb Rússia allà mateix, no? Tocant-se. I això Putin el posava molt nerviós. Mm-hmm. En lloc que nosaltres, des de la Unió Europea, ser diplomàtics i potser no voler córrer, que la transició potser hauria d'haver estat més dialogada, més tranquil·la, més pausada. Nosaltres des de la Unió Europea posar entusiasme en vinga i créixer més i incloure la Ucraïna, doncs aquí les tensions internes dintre del país van créixer i és quan hi van haver totes les guerres del Donbass i a partir d'allà ja es va posar aquest el germen que va anar creixent, no? Aquesta llavor que ens ha portat a una guerra... totalment indesitjada.
Correcte. Estem en el fracàs de la diplomàcia, que és la guerra, però la diplomàcia, com comentava ara al final l'Albert, probablement haurà de resoldre d'una manera o d'una altra el problema, perquè, clar, ara ja no estem en el Maidan, no estem al 2014 en la invasió del Donbass ni l'anexió de Crimea, sinó que estem en una guerra declarada, sense declarar, perdó.
Però...
De facto. Exacte. De totes maneres, tu has dit una cosa que en aquests programes hi havien dit en el seu moment, que era, i avui l'Albert ho ha dit també en un moment donat, que era que des del 2014 hi ha el fracàs diplomàtic europeu en dos vessants, amb la vessant d'intentar evitar un conflicte que ja es veia venir, perquè quan passa el que passa la gent, no, ja es veia venir, perquè ja va passar anteriorment, la Rússia, Putin ja havia donat senyals de que ell anava en sèrio, i per tant aquí no sé què fèiem, però també hi ha la segona vessant, que ara la tenim sobre la taula, que era la manca de diplomàcia en l'àmbit de l'energia, perquè evidentment doncs, ens trobem que quan vam començar aquest conflicte, és que, esclar, depenem un 30% del gas i no sé quant per cent del petroli de Rússia, i ara què farem? Esclar, aquestes coses s'han de preveure, i ara correcuita aquestes alternatives que estem buscant, les teníem que buscar prèviament si és que realment volíem o preveiem que podríem arribar a un conflicte, diguéssim, d'enemistat amb Rússia. Vull dir, això també ha sigut una cagada europea important. No sé si com ho veus, Oriol.
Sí, jo veig que totalment, però és que això ja es va parlar, jo crec que ja des de la crisi econòmica ja del 2008, que els preus també d'energia eren cars, i em sembla que hi va haver un hivern dur, i ja es va veure que depeníem molt massa del gas rus, i es va dir que Europa començaria a preparar-se per no haver de dependre tant d'aquest gas rus. En lloc d'això, jo crec que aquí els que sí que són, diguem, hàbils en la diplomàcia aquesta fosca, que és Rússia, el que va acabar passant és que un ex-carciller alemany va ser l'acabat de director general de l'empresa Gazprom.
Correcte. Aquí està el tema.
Per tant, el tema és que els russos van saber, diguem, comprar voluntats, no? I Europa no va fer aquell trajecte cap a desvincular-se d'energia russa que havia dit que faria. Per tant, anem a parar moltes vegades, sempre anem a parar al cap del carrer. O sigui, els interessos d'uns pocs acaben perjudicant els interessos de la majoria. I amb tot això, doncs, ara tenim aquesta guerra oberta, cruenta, i sí que també torno a coincidir amb el que dèieu de que la postura de la Unió Europea dins de la guerra continua sent massa a favor d'Ucraïna i massa poc a favor de la diplomàcia. I allò que dèiem, la diplomàcia haurà d'acabar apareguent, haurà d'acabar tancant el conflicte. Totalment.
Però Oriol, hem venut a les opinions públiques el relat del país atacat, de l'autodefensa, el debat ètic fins i tot, el debat de les atrocitats de Rússia, dels soldats russos en el territori ucraïnès. És a dir, que al final ens hem posicionat moralment cap a un dels bàndols.
I econòmicament, perquè...
Sí, però això ho fem amb informació sesgada. Aquest és el problema. No tenim tota la informació del que ha passat o no ha passat els últims anys. En tot el del Maidan, al final també hi va haver una actuació dura d'un estat, anomenat Ucraïna, sobre uns territoris que estan dintre del seu... són les regions que estan dintre del seu territori. Si això passa dintre del territori espanyol, per exemple, aquí aixecaríem molt la veu. O sigui, aquí ja podríem fer, i aquí intentant fugir molt de les demagògies i dels postulats extremistes, però podríem fins i tot establir algun paral·lelisme entre el procés aquí a Catalunya i el que passava al Donbass el 2014. Molt llunyà, Déu me'n guarda dir que és el mateix, però sí que, en quant a posicions polítiques, podríem trobar un paral·lelisme. No? Una regió que està demanant una certa independència, si no del tot, però és una independència, una autonomia, i en canvi un estat que imposa. I la imposició d'Ucraïna va ser molt més dura, o sigui, va ser duríssima. I d'allà va començar a créixer aquesta enemistat, i allò li va permetre al Putin, al cap del temps, agafar-se això per intervenir i aquí pues anar a majors, que és el que no hauria d'haver passat mai.
Per tant, a la pràctica no hi ha, com en totes les guerres, ni bons ni dolents, i hi ha víctimes, que és la població civil, que és la que rep.
És la que rep, i després el que dèiem de la diplomàcia, tot passa per acabar seient una cadira i acabar fent un acord. Perquè a les guerres, com ja sabem tots, no hi ha guanyadors. fins i tot aquell que guanya, no, acaba tenint grans pèrdues. I es tracta de ser prou intel·ligents com per entendre'ns entre tots i acabar fent pactes. Uh-huh. Però això ha de passar amb tots, en tota la vida. I el problema és quan els orgulls o els interessos estan per sobre del voler entendre's. Uh-huh. Bueno, haurà d'arribar el moment, haurà d'arribar.
I que després també hem de tenir en compte que una cosa és aturar el conflicte bèl·lic, estrictament bèl·lic, però això no vol dir que durant X temps, normalment es calcula uns 20 anys mínimament, vull dir, hi haurà un procés també de recuperar aquells territoris econòmicament, també tot el que és la part de l'impacte emocional, social que hi ha hagut, gent desplaçada, gent sense casa, etc. Vull dir que a vegades jo ho explico, bueno, s'acaba la guerra, però s'acaba la guerra, una part de la guerra que és, diguéssim, la bèl·lica, però ara hi ha la postguerra, i ja ho sabem aquí també, quan vam tenir una guerra civil, que poder, hi ha gent que ho va passar pitjor a la postguerra que durant la guerra, no?
I si m'ho permets, Joaquim, i sense entrar en que moltes vegades la solució tampoc és la més bona. Mirem Dayton i els acords de Bòsnia.
Correcte.
Que al final van ser mals acords perquè no van saber buscar la millor una solució millor i, per tant, doncs encara diguem, es va mal tancar un capítol i continua mal tancat 20 anys més tard.
És que si les coses deixes podrir, cada vegada és més difícil trobar una solució que mínimament sigui acceptable per ambes parts. I aquí és el que està passant. Si això s'enquista, i aquí passaran més coses, hi haurà atrocitats, hi haurà gent que, bueno, hi haurà un acord, però després la gent al carrer, pues, això no ho perdona, evidentment, no? Li és molt difícil no perdonar. Per tant, vull dir que com més temps passi, l'impacte emocional i social, ja no dic econòmica també, és més gran. Malgrat, com deia també l'Albert, les guerres sempre hi ha gent que treu pasta, o sigui, fa diners, m'entens? Vull dir, perquè evidentment, doncs, torno a repetir, això ho paguem entre tots, perquè nosaltres en aquesta guerra no som neutres. És una altra cosa que a vegades la gent diu, bueno, nosaltres no estem en guerra, perdona, nosaltres estem en guerra perquè estem, no som neutres, estem posicionats.
Sí, si poses les televisions i veus la bandera ucraïnesa a tot arreu. Això
correcte,
també és
estem posicionats i estem enviant material bèl·lic i estem enviant també sanitari, però també estem enviant diners, perquè encara que ho fem en clau Unió Europea, una part d'aquesta Unió Europea, per exemple, són els nostres impostos, els d'aquí. La gent a vegades de Sitges no ho sap, però vull dir, amb els seus impostos està finançant això, perquè aquests diners que arriben no arriben d'un lloc on ja es fa una màquina amb diners i es van enviant, sinó venen dels impostos que recollim també en clau europea. La gent, com que no sap com es finança la Unió Europea, es pensa que la Unió Europea es finança sola. La financem amb els nostres diners. De fet, la part més important del pressupost comunitari prové d'una part de l'IVA que paguem tots els ciutadans dels 27 estats de la Unió Europea. Per tant, la gent que va comprar i paga l'IVA, una part d'aquest IVA acaba sent pressupost comunitari, i per tant quan Europa diu, la Unió Europea destinarà tants diners a aquest afer o a aquest altre, són diners nostres.
Sí, aquí el que veig és que Europa encara té un paper com secundari, anem a rebuf, com dèieu, dels Estats Units, i el que hauríem de començar a fer, si realment volem ser un actor actiu dins de la resolució del problema, és aixecar el cap, obrir mires i tenir un tarannà molt més ampli, o sigui, vull dir, obrir diàleg amb altres actors mundials que tenen molt a dir en aquest conflicte. Com estem pensant en Àsia, per exemple, tota la part d'Àsia és molt important en aquest conflicte, perquè Rússia, si no té el suport que li pot venir de Xina o fins i tot de l'Índia, s'ho començarà a pensar molt, a seguir fent el que està fent. O sigui, aquí el que hem d'aconseguir és que entre tots, que no hi hagin dos bàndols, els pro-Putin, els contra Rússia, el Rússia, no, sinó que entre tots anem trobant solució i encaix a totes les problemàtiques que hi ha sobre la taula.
Doncs difícil solució, de tota manera, doncs, com ha comentat abans l'Albert també, ara vindrà aquest parèntesi hivernal que probablement refredarà part del terreny als ànims, i a veure com entomem la primavera. Oriol, tenim 6 minuts i en aquests 6 minuts ens agradaria preguntar-te per una qüestió que ens ha apuntat en Joaquim, que és el projecte BELC.
Sí, això són les sigles d'un projecte que han presentat en el Parlament Europeu, que vol dir Building Europe with Local Councillors, que vol dir Construïm Europa des dels regidors locals. Per tant, algú ha obert els ulls i se n'ha adonat que si volem arribar a la ciutadania ho hem de fer des de la institució més propera, que és el regidor de l'Ajuntament. Què es proposa? Es proposen que hi hagi accions directes des de Brussel·les cap als ajuntaments. Com que hi va haver-hi la conferència sobre el futur d'Europa, que va recollir tot el sentit de la majoria de la població que va voler dir coses, una de les coses era aquesta, que la Unió Europea fos molt més propera al ciutadà, que sapigués escoltar i que pogués tractar el dia a dia. Però tot això, que ara cada surt que hi ha un eurodiputat que es diu Domènech, que ho ha proposat, i el que proposa és que hi hagi tots ajuntaments que s'hi acolleixin, i aleshores el que hi haurà doncs, serà una aportació de material i d'eines divulgatives, es donarà suport, es crearan xarxes de bones pràctiques entre regidors per poder prendre, doncs, escolta'm, en aquell poble de tal lloc que s'assembla al meu estan fent aquesta acció que és molt bona per a la ciutadania, doncs t'ajuden a implementar-la. Una mica és ajudar-nos a tots plegats a millorar el nostre dia a dia, la nostra vida. Aleshores, això voldrà dir, implica, que l'Ajuntament que s'hi adhereixi ha de tenir una regidoria concreta, explícita, dedicada a afers europeus, la Unió Europea. I això ho expliquen com si haguessin inventat alguna cosa, quan resulta que aquí a Sitges veu ser pioners i a l'any 99 veu tenir una regidoria dedicada a afers europeus i a la Unió Europea. I per si no ho sabíeu, el regidor d'aquella època el teniu assegut ara mateix a l'estudi, es diu Joaquim Millán.
Sí, sabeu, sabíem, Oriol, sabeu,
sabíem. Va ser el pioner de la iniciativa de tenir una regidoria dedicada a la Unió Europea i acostar als ciutadans el que és la Unió Europea. Perquè al final tots som europeus i nosaltres estem dins de la Unió Europea i aquesta consciència moltes vegades no la tenim.
Bueno, hi ha un 80% de l'impacte legal que rebem els nostres els ciutadans i ciutadanes a qualsevol indret, a Sitges, Matadepera, Brussel·les, on sigui, que depèn directament de decisions que es prenen a l'àmbit europeu i la gent no ho sap tampoc. Vull dir, que després ho apliquem aquí. A vegades vas a l'Ajuntament de Sitges, per exemple, i dius, escolta'm, és que ara m'estàs demanant, no sé, que a més d'això haig de fer un informe d'un impacte mediambiental, perquè ara m'estàs complicant la vida. No, és que això ve de Brussel·les, això ve d'Europa, això ve d'una directiva europea que està dient que a partir d'ara això es farà així. O ara te'n vas a la gent i dius, escolta, és que ara resulta que no puc anar amb un cotxe, quin cotxe m'haig de comprar? Perquè clar, en les directives europees ens estan dient que cada X temps, l'any 2025, el 2023, podré o no podré tindre aquest cotxe. I per tant, ara quan vas a comprar un cotxe has de saber, bueno, què diu la normativa europea, perquè podem aquest cotxe, que ara en gastaré uns diners, poder dintre 4 dies no podré circular per anar a Barcelona, per exemple, no? Per tant, la gent, això cada vegada comença a ser més conscient i per ser conscient ha de saber-ho, no? Per tant, vull dir, també l'administració local, amb la mesura que sigui possible, ostres, ja ho dèiem aquí a Sitges fa ja un grapat d'anys, mira, de fet, 24 anys, vull dir, l'any 99, doncs ja han passat 24 anys, nosaltres això ja ho vam dir, i es va fer, i per tant, potser en aquell moment era una mica anecdòtic, vull dir, mira, l'excepció feia inclús gràcia, no? Però clar, ara és una realitat innecessària, perquè justament si el Parlament Europeu aprova això, i a més la Comissió Europea ho implementarà, per tant vol dir que s'ho prenen en sèrio i veuen com una eina necessària, no?
Totalment. Home, estem des de fa temps que estem reclamant que hauríem de tenir molt més sentiment europeista, aquest sentiment de pertanyença, doncs aquesta és la manera, jo crec, més adequada, directa, de poder arribar a tota la ciutadania. I si els ajuntaments tenen recursos, doncs podran aportar aquests recursos, per exemple, els pedagògics a les escoles, entrar a les escoles, que els nanos ja pugin coneguent el que és la Unió Europea i una mica les seves institucions, que avui en dia, malgrat ja fa molts anys que hi som, des de l'any 86, segueix sent una gran desconeguda per la majoria de la població. I aquest és un dèficit molt important.
Hem baixat el nivell pedagògic, penso. Almenys tinc aquesta impressió. És a dir, hem passat de fer molta pedagogia sobre Europa, encara que fos molt anecdòtica, a fer-ne molt poca, a donar-ho per fet.
No, bueno, inclús també podríem fer pedagogia de com funciona una comunitat autònoma, en aquest cas Catalunya,
també.
És a dir, la gent tampoc ho sap, inclús un ajuntament, doncs, la gent es dirigeix a l'alcalde o alcaldessa, bueno, escolta, això sí, soluciona-ho, com dient, bueno, no sé ni qui té les competències i tal, però se me'n fot, tu estàs aquí, ets el que tinc més proper, perquè si no el tinguéssim proper, tampoc li demanarien, i a partir d'aquí, doncs, es genera una mica el que s'ha de fer pedagogia a tots nivells. A nivell europeu està clar que també és una necessitat.
Sí, sí. Aleshores, aquí està, el tema de les competències també és molt important. Nosaltres no estem exigint a vegades que ens arreglin coses a algú que no té les competències. Doncs aquí el que sí que hauríem... Una part de la idea aquesta és que els ajuntaments tinguin les eines per fer arribar aquesta preocupació o aquest problema a qui sí té les competències. ajudar a que els ajuntaments tinguin més informació, més manera d'explicar-se i alhora una corretja de transmissió de tot allò que van recollint de la població. Per tant, és aquesta línia de comunicació directa amb la ciutadania el que està promocionant la Unió Europea ara mateix amb aquesta iniciativa, que jo l'aplaudeixo i moltíssim.
D'acord. Aquest projecte, aquesta iniciativa, com funciona? L'ha d'aprovar el Parlament o...?
Bueno, aquesta iniciativa és un informe que va fer un eurodiputat, ara s'ha de votar, i s'ha d'acabar d'acceptar. Però ja està, pràcticament, ja de fet ja s'estan preparant per implementar-ho.
D'acord. I que seria buscar la promoció de la Unió Europea a nivell dels ajuntaments i que, per tant, doncs, que hi hagi competències entre els regidors, una competència específica dedicada a temes de la Unió.
El que es demana és que aquell ajuntament que s'adhereixi tingui una regidoria, que dintre d'una de les regidories hi hagi la competència, la feina, la tasca concreta de dedicar-se a promoure la Unió Europea i de fer aquest enllaç amb el Parlament Europeu i tota aquesta xarxa d'ajuntaments que es crea.
Perfecte. Doncs, Oriol Lázaro, seguirem a veure aquesta iniciativa, a veure com funciona. No tenim temps. Hi ha molts temes, perquè hi ha la qüestió de l'energia, hi ha la presidència espanyola, de la qual no hem parlat, i que doncs, en parlarem en properes edicions, perquè és el segon semestre del 2023. Per tant, doncs, més enllà de com evolucioni la guerra i la crisi energètica que està lligada a la mateixa, doncs, hi ha tota una sèrie de temes que de ben segur seran d'interès de poder tractar en futures espais d'aquesta hora d'Europa. Oriol Lázaro, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Moltes gràcies, Oriol. Ens veiem aviat.
Adéu, bon dia.
I Joaquim, doncs, bueno, ara hi hem començat.
Ara hem començat, ja està, agafem camí,
una mica de carrerilla, per poder, doncs, fer durant una temporada més aquesta hora d'Europa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.